Notícies Vespre. Karen Madrid.
Aquest estiu sí que es podran omplir piscines, al contrari de com s'havia previst inicialment aquest com a mesura per contenir la sequera. És un dels canvis introduïts en el decret després de les últimes pluges. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Les piscines comunitàries, a més, també es podran omplir de zero si s'han buidat per obres. I encara hi ha un altre cas que se'n beneficia, com apunta el portaveu del govern municipal en funcions, Eloi Cortés.
Es poden omplir les piscines dels centres educatius amb menor capacitat de 500 litres i per això, doncs, de totes les piscines que posem a disposició dels diferents casals d'estiu.
Per contra, es mantenen les restriccions de l'ús d'aigua potable per al rec, la neteja i s'aposta per l'ús d'aigua regenerada.
Cada cop es perpetuen més agressions sexuals a menors per part de menors a la ciutat.
Així ho alerten des del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. Tot i que un gruix important dels agressors tenen prop de 17 anys, també n'hi ha de 14. En aquests últims casos no arriben a complir una pena pels fets.
I en esports, el migcampista del Sabadell, Sander Ballero, ja té una fitxa amb el primer equip després de completar la seva etapa formativa.
Ballero ha estat convocat fins a 4 ocasions aquesta temporada i entrenant 3 cops per setmana, malgrat no haver debutat fins a l'última jornada.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només hi ha incidències a Barcelona. Concretament, trobem trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt, aturades entre la Diagonal i Sant Gervasi en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que hi ha aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Estem tenint un dijous força càlid. De fet, avui ha pujat la temperatura una mica més que la d'ahir, i això que de núvols no en falten. Els més gruixuts els tenim a hores d'ara al Pirineu Lleidatà, també a prop del Principat d'Andorra, amb algun plogim que va caient i un cel cada vegada més emblanquinat a la resta de comarques. Hem de dir que de cares a aquest vespre, ja aquesta propera nit, arribaran alguns ruixats per les comarques de l'Ebre i acabaran escombrant gran part de les comarques de Tarragona ja aquesta propera nit. També de matinada i al matí de divendres, alguns ruixats s'escamparan entre les comarques de Tarragona, Barcelona i el sud de Girona, i independentment alguns ruixats a l'Alt Pirineu, a la banda lleidatana. La nit es presenta molt suau, amb nit tropical, no baixarem dels 20 graus a prop de la costa, i el divendres, com dèiem, començarem amb núvols sobre tota la costa i prelitoral, amb algun ruixat, i a la tarda només alguna gotellada cap a les muntanyes prelitorals, la Catalunya central, i algun ruixat més important entre l'Alt Ripollès i el nord de l'Alt Empordà. Demà amb temperatura igual d'alta que la d'avui. Us seguirem a la xarxa.
Les pluges de les últimes setmanes han donat un respir en ple episodi de sequera. Les reserves dels embassaments han pujat lleugerament arran d'aquests episodis i des del govern català han volgut aprofitar-ho per alleugerir tímidament les restriccions hídriques de cara a aquest estiu. La principal novetat és que les piscines es podran reomplir per compensar l'evaporació de l'aigua. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda. Algunes fins i tot es podran omplir de zero en cas de reparacions al vas. Així ho ha destacat aquesta emissora el portaveu del govern municipal en funcions, Eloi Cortés.
Que fa referència, doncs, a les piscines públiques o comunitàries, es poden reomplir en cas de que s'hagin de fer obres de rehabilitació de la piscina o de reparació del vas, i també es poden omplir en cas de nova construcció. I en concret, aquest tipus de piscines vol dir doncs les piscines públiques, els parcs aquàtics, les piscines que poden ser un servei suplementari, hotels, càmpings, etc., o inclús piscines terapèutiques en centres sanitaris, i després les piscines de comunitats de propietaris.
Les piscines dels centres educatius també es podran omplir, sempre que tinguin una capacitat de menys de 500 litres. De fet, aquesta és la mesura de les piscines que l'Ajuntament ha cedit als casals d'estiu. Per contra, es mantenen altres restriccions.
La prohibició de regar jardins i zones verdes, tant públics com privats, excepte en els casos en què sigui necessari per evitar la mort de l'arbrat i de les plantes, en alguns casos, doncs, d'esports federats, i també, doncs, si es tracta d'aigües recollides de pluja o d'aigües regenerades. I recordar, doncs, també que es manté la prohibició d'omplir totalment o parcialment les fonts artificials, excepte aquells on hi hagi vida aquàtica, com és el cas del Parc de Catalunya.
D'altra banda, tampoc està permesa la neteja de carrers, façanes i similars amb aigua potable. En aquest context, els serveis municipals seguiran utilitzant aigua regenerada per a la neteja de carrers.
El relaxament de les mesures arriba després que els municipis batallessin per poder reomplir les piscines municipals.
Amb la previsió inicial no s'haurien pogut obrir les piscines buides per obres com la de l'Olímpia. La Generalitat, però, va cedir després de la denúncia de l'Associació de l'Arc Metropolità, encapçalada per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Per la líder socialista no s'havia de traslladar la responsabilitat de la sequera als ajuntaments.
Pot traslladar sempre tota la pressió de tots els ajuntaments, és a dir, al final les competències les té qui les té i les ha d'exercir, per tant també ha de buscar solucions, i el que no pot ser és posar-nos els ajuntaments en els atzucats sense donar-nos eines per poder-hi respondre. I per tant no només es tracta, els ajuntaments no som l'enemic a batre des d'aquest punt de vista, nosaltres volem complir, volem fer bé les coses, per tant no és un tema d'amenaçar en posar sancions, si nosaltres volem fer bé les coses, deixin-m'ho dir així, som els primers aliats des d'aquest punt de vista, no? El que volem és que també se'ns donin els instruments, doncs, per poder-les fer i que ho treballem conjuntament, eh? Per tant aquest jo crec que seria la manera de poder-ho abordar.
Gràcies a les pluges de les últimes setmanes, però la temporada de piscina serà igual que els altres anys.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
El nombre d'agressions sexuals a menors perpetuades per menors ha crescut a Sabadell. Segons l'advocat penalista sabadellenc del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Jaime La Paz, la majoria d'agressors tenen entre 16 i 17 anys, tot i que també hi ha casos de menors de 14.
En una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio, La Paz ha fet una radiografia del tipus d'agressions que es pateixen a la comarca.
Són en el context de l'institut, del col·legi, són d'aquesta índole, no són fora. Uh-huh. Hi ha alguna he tingut a la sortida d'una discoteca també, que, bueno, en discoteca aquí a Sabadell no, perquè no hi ha, però a Sant Cugat.
Sobre les penes que cauen per als agressors, La Paz explica que els majors de 16 anys sí que poden complir penes, a diferència dels menors de 14 anys.
Entre 14 i 18 sí que es fa un procediment penal ante el jutjat de menors i hi ha una sanció. La sanció, doncs, la majoria de les vegades és una llibertat vigilada i durant un any, dos anys, tres anys, o bé un ingreso en un centre de menors, clar, depenent del tipus d'agressió que hagi sigut i com hagi sigut.
Sobre els agressors sexuals menors de 14 anys, el professor de l'Autònoma, Joan Baucells, defensa que la solució a aquest augment de les violacions no passa per augmentar les penes dels més joves, sinó per potenciar més l'educació.
L'estima és que la víctima no tingui acompanyament, saps? Perquè la majoria de les vegades el problema radica en la víctima, que en el jutjat de menors, una vegada que entren allà dintre, la víctima és el menor, no la víctima que ha sigut agredida, m'entens? I psicòlegs, pedagogues i demés estan més per assessorar al menor i no per tenir la víctima controlada.
Per la seva banda, La Paz també ha defensat que toca posar el focus d'atenció també en les víctimes, molt sovint oblidades durant els judicis.
Als campus de la Universitat Autònoma de Barcelona a Sabadell s'ha tornat a omplir d'alumnes sabadellencs en el segon dia de les proves d'accés a la universitat.
El dia ha començat amb la temuda prova d'història, la matèria comuna del dia, que, tot i ser una de les grans preocupacions dels estudiants, ha acabat resultant molt més senzilla del que s'esperaven. I això ha estat gràcies a l'opció 2 de l'examen, on han entrat els temes de la Guerra Civil i el franquisme, els grans aliats dels alumnes.
Jo me l'esperava molt pitjor, llavors, bé, no m'ha sortit la transició, que és el que menys em sabia.
Estava bastant fàcil, perquè jo m'havia mirat només la part de Guerra Civil i franquisme i transició, no? I he tingut sort.
Bé, jo m'he repassat sobretot franquisme i Guerra Civil i he anat directe a aquelles preguntes.
Bueno, ha sortit el que jo volia, sí que, no sé, contenta.
A banda d'història, els alumnes s'han hagut d'examinar de dues proves de matèries específiques, entre les que han pogut triar assignatures com llatí, dibuix tècnic, història de l'art, filosofia o química. De cara a demà els espera l'última matèria comuna de l'ESPAU, llengua catalana i literatura, i dues proves específiques més. Els estudiants tenen clar quines són les proves que més els preocupen en l'últim dia d'exàmens.
Queda català i matemàtiques, que jo crec que és el més complicat.
Català, grec i literatura catalana. O sigui que un dia de chill.
Falta matemàtiques, de les ciències socials i català. I vale, català molt bé, però mate és una mica xungo, la veritat. Ho veig una mica raro, però bueno, espero que es pugui.
Per als 800 alumnes sabadellencs, demà serà l'última vegada que trepitjaran el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona-Sabadell a l'espera de descobrir el 22 de juny els resultats obtinguts i si aquesta nota els permetrà cursar els estudis desitjats.
El procés per renovar els òrgans de govern de la Cambra de Comerç de Sabadell ja està en marxa. Ahir es va acabar el termini perquè les empreses presentessin les candidatures per cobrir les 30 cadires del plenari. El procés s'allargarà fins la tardor, quan s'escolliran el president i el seu consell executiu.
El secretari de l'ENS, Eduard Borràs, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que la majoria de vacants tenen un sol candidat i que només hi haurà eleccions en dos sectors, en activitats immobiliàries i en activitats de lloguer i serveis empresarials.
Sí, el president el que fa normalment és presentar-se una proposta íntegra de comitè executiu a tots els càrrecs, és a dir, són 11 persones, per tant el president busca 10 persones més per formar part del seu equip i aquest ple vota si accepta o no accepta aquesta candidatura. Tot i que això no té per què ser necessàriament així i podria presentar-se a qualsevol persona del ple a qualsevol dels càrrecs sense necessitat de formar una llista.
Al setembre es faran les eleccions d'aquests dos espais i es constituirà el ple. Després, els consellers escolliran el president i qui forma part del comitè executiu.
El cens de la cambra està dividit en 15 grups per la seva tipologia i per la seva naturalesa. Cada grup d'aquests té un número de representants assignat en el nostre ple. Aquest número de representants depèn de la importància d'aquell sector en la realitat econòmica local. Per tant, tenim 30 llocs a cobrir. Cada empresa es pot presentar per al sector al que ella pertany. I això vol dir doncs, que tindran la possibilitat d'ocupar una cadira en el ple o bé que hauran d'anar a eleccions en el supòsit que hi hagi més candidats que llocs a cobrir.
El cas de la Cambra de Sabadell no és únic, sinó que el govern de la Generalitat ha convocat eleccions a les 13 cambres catalanes al mateix moment.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Lou com balla ha tornat a Sabadell per tercera vegada. El primer any que es va fer va ser el 2019, després es va aturar per la pandèmia i ara és el segon any consecutiu que se celebra.
I qui va instaurar aquest costum a la parròquia de Sant Fèlix va ser el rector Francesc Xavier Farrés.
Jo fa 5 anys vaig arribar de rector aquí i recordo que el primer que vaig fer quan vaig arribar aquí és a Sant Fèlix, quan vaig sortir aquí al pati i dic, jo, que maco seria aquí fer un com balla. És això que vaig pensar-hi sense més, perquè és una tradició que és molt comuna a Barcelona.
L'ou com balla representa l'Eucaristia, que és el que se celebra durant el Corpus Christi. Farrés ha col·locat l'ou aquest migdia després de la missa i aquest és el paral·lelisme que en fa.
L'ou, que és rodó i de color blanc, doncs això simbolitza el pa i la copa simbolitza la calça. No? I hi ha un moment a la missa en què s'aixeca la forma consagrada, quan ja està consagrada, i es mostra als fidels i es diu això és el cos de Crist. No? Doncs d'alguna manera vol ser una representació simbòlica, popular, de l'Eucaristia, ja que el corpus, el que celebrem el corpus, és la presència de Jesús en l'Eucaristia.
Aquest any la sequera ha restringit moltes activitats, però en aquest cas no hi ha problema perquè es tracta d'un circuit tancat d'aigua regenerada.
És un dipòsit, 18 litres, que és un circuit tancat i no se'n va l'aigua per cap moment. Per tant, van dir que no hi havia cap problema.
L'ou com balla es podrà veure fins diumenge després de la processó, que com cada any recorrerà els principals carrers del centre.
L'agrupació de veïns de Can Oriac està a punt de donar el tret de sortida a la seva festa major. Han preparat una vintena d'actes que arrencaran divendres a la tarda amb l'actuació del De Tombaga i que acabaran diumenge amb el Correfoc i el Castell de Focs de les Bruixes del Nord.
El plat principal de la celebració serà la Revetlla Popular, prevista dissabte a la nit, amb l'actuació de l'Orquestra Litoral a 10:45 de la nit. La secretària de l'entitat veïnal, Palmira Gabernet, ha subratllat l'esforç que s'ha fet per portar aquest cap de cartell en una entrevista al programa al matí.
L'Orquestra Litoral, que és molt cara, però que, en fi, que és un luxe tindre-la a Can Oriac i espero que sigui de l'agrat de tothom.
Altres activitats destacades del programa d'actes són el pregó d'Antonio Fernández, coordinador de la revista de Can Oriac, el divendres. Ell mateix reconeix la il·lusió que li ha fet aquesta proposta.
No esperava que em proposessin per fer una cosa d'aquestes, però el motiu que m'han donat m'ha convençut. Diuen que sóc una persona que ha treballat sempre pel barri, que efectivament és veritat, i que més que buscar gent de fora volien que fos una persona coneguda i tal, i llavors doncs hi ha acceptat de fer el pregó. I intentaré explicar una mica pues, la història de lo que ha sigut la Festa Major des de que vam començar a fer-la.
Dissabte hi haurà els Gegants de Gràcia al matí i activitats musicals al Centre Cívic a la tarda. Diumenge, concert infantil amb Jordi Tonetti i Castells al migdia, mentre que la banda municipal farà acte de presència a la tarda. La majoria d'actes es faran a la plaça del Pi, la plaça Farell, el Centre Cívic i l'Avinguda Mata de Pera. La festa major compta amb el suport de 150 comerços del barri i una vintena d'entitats i empreses patrocinadores. Si voleu consultar tota la programació, la tenim publicada al web de Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'Arxiu Històric de Sabadell obre les portes aquesta tarda per una visita guiada a les instal·lacions i a les joies que conté, tot plegat en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius, que se celebra fins diumenge, una commemoració que la UNESCO va arrencar l'any 1948 i que té com a epicentre el Dia dels Museus, que se celebra demà. Però què hi faran a l'arxiu?
Doncs aquesta tarda es podran visitar les instal·lacions i remirar entre alguns dels arxius que s'hi poden localitzar. A més, la intenció és que la visita també serveixi per conèixer l'equipament, la Casa Ponsà. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el director de l'Arxiu Històric i del Museu d'Història, Joan Comas Olivas.
Es podran veure parts que habitualment, per qüestions de conservació i de seguretat, de la documentació no són visibles. També us podrem explicar una mica millor quina és la nostra professió, quina és la feina que fa l'arxiu, que a vegades és una feina molt silenciosa i poc visible. I de passada doncs, es podran visitar els espais de la Casa Ponsà, la seu de l'arxiu, que no deixa de ser una part del nostre llegat industrial.
L'Arxiu Històric es va inaugurar l'any 1983 i es dedica a recollir, conservar i difondre el patrimoni documental de la ciutat. L'equipament compta amb una biblioteca local amb més de 20.000 volums, una hemeroteca amb prop de 2.500 títols, 6.600 cartells, més d'un milió de fotografies i més de 1.200 pergamins.
Aquest vespre comença una nova edició del Festival Internacional de Música de Sabadell. El concert inaugural tindrà lloc al Teatre Principal i anirà a càrrec del pianista Daniel Ligorio. Organitzat per les Joventuts Musicals de Sabadell, el programa presenta concerts de música clàssica que s'alternaran amb propostes de diversos estils musicals.
Aquesta serà la 23a edició del Festival Internacional de Música de Sabadell, però suma 50 anys des de l'inici dels festivals d'estiu. Com ha explicat al matí Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals, el festival d'estiu busca tenir proposta d'estils més diversa.
El festival d'estiu té com a objectiu ser més eclèctic, ser més divers. Nosaltres tenim com a línia més principal la música clàssica. No deixem de posar música clàssica a l'estiu també, però sí que és cert que variem. Tenim jazz, tenim música ètnia, música d'arrel.
El pianista Daniel Ligorio ha estat escollit per realitzar el concert inaugural. En declaracions al matí, Ligorio ha destacat la satisfacció per tornar a tocar a Sabadell presentant una proposta que serà un recorregut literari musical per l'obra del compositor polonès Frédéric Chopin.
Tornar a Sabadell, meravellós. Sempre estic molt a gust tocant a Sabadell i al Teatre Principal, que té una acústica fantàstica i la veritat és que molt content. I aquest programa és un programa que crec que té un punt especial perquè a part de recórrer i fer un petit viatge a través de la vida de Chopin, ho farem amb diferents punts de vista, des del punt musical, des del punt biogràfic, perquè també explicarà una miqueta la vida de Chopin, i des del punt també de les seves cartes.
Entre peça i peça de música es recitaran diversos extractes de les cartes de Chopin.
Perquè la gent pugui descobrir el que ell expressava a les seves cartes. I això és una manera, crec que interessant i crec que novedosa, de fer un recorregut per la vida i l'obra de Frédéric Chopin.
El festival mantindrà la programació fins el 12 de juliol i els espectadors podran gaudir d'actuacions de gospel que se sumaran a les ja tradicionals Cobla Mediterrània i Orquestra d'Acordions.
Últim cap de setmana del Festival Observa, la cita que va començar el 25 de maig, arriba al seu final aquests pròxims dies.
Tornarem a tocar el cel perquè mai és massa tard. Haurem trobat la manera d'explicar el nostre relat.
Sara Roy és la primera a pujar a l'escenari de l'Amfiteatre del Parc Catalunya a 8:45 del vespre.
Una dotzena d'anys porta la cantant i compositora catalana en el món de la música. Va formar part de les Macedònia i també va participar a Factor X Espanya amb el grup Noa. A més, ha passejat de les seves composicions per sales i festivals d'arreu de Catalunya des dels 15 anys, com recorda la cadena SER.
al començament costa, no? I jo anava sempre amb els meus temes, llavors és normal que jo anés a fer un concert i poder algú passava per allà i deia, ah, mira, ni tan mal, no? Però clar, jo he fet concerts només amb la meva família, que sort en tinc, que la meva família em dona un suport increïble i m'acompanya tot arreu i sempre la tinc amb mi, però sí, he fet concerts per 5 persones, per 2. Però bueno, vas veient l'evolució, vas veient que la gent... O sigui, jo crec que el més bonic és veure com la gent ve a un concert per segona vegada, no?
Acabada la gira Cançons d'Amor, ara torna a la carretera amb el Ja no m'importa tour, que inicia Sabadell, però hi haurà més actuacions en Fa 5 cèntims a TV3.
Es presenta potent. Comencem amb molts concerts, amb aquesta gira del Ja no m'importa. Estarem aquí a Barcelona, al Palau de Pedralbes, també estem al Canet Rock, estem a...
Al Cabro Rock,
a l'Acampada Jove, i molts llocs, o sigui que qui vulgui venir s'animi als concerts d'aquest estiu, doncs estaré encantada de veure'ls.
Aquesta nit de dijous també compta a partir de les 10 amb una sessió de cinema a la fresca. El revival d'aquesta nit el posa Baz Luhrmann, director de la pel·lícula Elvis, una biografia del rei del rock i la relació amb el seu mànager, el coronel Tom Parker.
I ja demà, la nit de divendres del Festival Observa és per la música en català. L'eufòrica Scorpio obrirà foc.
I la seguiran els Amics de les Arts presentant el nou disc Allà on volia. Dissabte serà el torn de Làgrimes de Sangre, un dels grups de rap líders de l'escena estatal, que amb el seu hip-hop han aconseguit més de 130 milions de reproduccions a Spotify. Santa Salut els farà de talonera i obrirà la nit la mexicana Masta Cuba amb el mateix estil. El diumenge a la tarda, última sessió d'Evidents a Sunsets posant House i Tech House per cloure el festival.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig al 11 de juny, Sofia Ilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i market. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
La vida és única. El seu acomiadament no ho és. Ara, a Sabadell, ja el pots triar. Ja pots triar un acomiadament especial, quelcom diferent per un ésser únic. A Sabadell, tria Mèmora. Per a més informació, truca'ns al 900-231-132. Mèmora Sabadell. Estem al carrer Jovellanos 8.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La Junta Electoral Central avala tenir unes vacances contractades abans del 29 de maig per esquivar una mesa electoral el 23 de juliol.
Aquesta és la data en què el president del govern, Pedro Sánchez, va fer l'anunci dels comicis. La GEC concreta que les vacances es podran acceptar sempre que s'asseguri la integració plena de les meses.
I 8 casos de violacions en grup comeses a menors a Badalona en l'últim any.
Els Mossos d'Esquadra les tenen sota investigació. La primera que va transcendir públicament s'havia comès a finals del 2022, quan un grup d'adolescents va violar una nena d'11 anys als lavabos del centre comercial Màgic. Arran d'aquell cas, van sortir a la llum 3 agressions sexuals més, totes ocorregudes als lavabos del recinte comercial entre gener i març enguany.
Esports.
Sander Ballero passa a tenir fitxa del primer equip del centre d'esports, un cop tancada la seva etapa formativa. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El migcampista, de fet, ha estat en dinàmica de primer equip durant tota aquesta temporada.
El seu debut no es va produir fins als últims minuts de l'última jornada, però ha anat convocat en 4 ocasions i ha estat entrenant 3 dies per setmana. Com diu el mateix Sander, ha estat qüestió d'anar picant pedra fins que li va arribar la recompensa.
És com una barrera que s'ha de superar, no?, i molt content. La veritat és que ha estat difícil perquè he entrenat tot l'any amb el primer equip, però bueno, a poc he anat agafant el nivell, el ritme, i al final s'ha donat. M'ho veia venir una mica, potser no 40 minuts, però sí que 10-15 igual sí, però a la mitja part m'ha vingut l'Àlex, el preparador físic, i m'ha dit que haig de calentar, que surto. I bueno, m'he trobat així molt de cop, però bé.
Sander va aterrar a l'Obrador Arlequinat fa un parell d'estius com a juvenil de segon any per jugar a Divisió d'Honor. El seu bon paper va despertar l'interès de clubs de renom, però finalment es va decantar per renovar amb el centre d'esports el passat setembre, un contracte que estipula que a partir d'aquest pròxim curs passarà a tenir fitxa professional.
La idea és seguir aquí a Sabadell, on estic molt feliç, on em tracten molt bé i estic molt content, o sigui que la idea és seguir aquí.
Ara s'haurà d'estudiar si té lloc amb el Sabadell a Primera Federació o bé buscar-li una alternativa en forma de cessió, com ja ha passat amb altres casos.
Encara en futbol, en aquest cas futbol sala, el Club Natació Sabadell ha anunciat fa pocs minuts un nou fitxatge.
Des dels perfils oficials del club a la xarxa s'ha anunciat l'arribada del primer reforç de l'equip per la temporada 23-24. Es tracta d'Àlex López, que arriba procedent del Cerdanyola, amb qui ha tingut una àmplia experiència a segona divisió B. Els nadadors es reforcen després de confirmar a les últimes setmanes les baixes de Quim Gasó i Pepe Font i del porter Adri Toledano. El club, recordem, ha fet una gran temporada, arribant fins i tot a la primera eliminatòria per ascendir de categoria.
Obrim ara el bloc de ciclisme. David de la Cruz es despenja a la General de la Dauphiné.
El Despronceda ha finalitzat l'etapa d'avui a 1 minut i 23 segons del guanyador de l'etapa, el ciclista danès Jonas Vingegaard. De la Cruz ha caigut a la General fins a la 16a posició i es troba ara a 3 minuts i 25 segons de Vingegaard. Nou mallot groc de la ronda. Demà, 6a etapa entre Nantua i Crest Volant, amb dos ports de segona categoria, un de tercera i final en alt.
Encara en ciclisme, aquest migdia ha començat a Lodosa la Volta a Navarra.
La primera etapa de la ronda navarresa ha començat i acabat al municipi de Lodosa, i se l'ha adjudicat el ciclista de l'equip finisher Hugo Aznar. Dels dos sabadellencs participants, Òscar Rota i David Domínguez, companys d'equip a Zamora i Enamora, qui millor ho ha fet ha sigut Domínguez, que ha entrat en només 4 segons d'Aznar i se situa a la 10a posició de la General. Demà la segona etapa serà de 137 quilòmetres entre Àrtica i Berrioplano.
La sabadellenca Sandra Santanyes competeix aquest cap de setmana a la Mountain Bike Marathon European Championship.
Santanyes, que es desplaçarà fins a l'Isaac, França, disputarà la categoria màster del campionat europeu. La ciclista reconeix que està molt il·lusionada per disputar la prova i que, tot i que competeixi a la categoria màster, la preparació i mentalitat és la mateixa.
Li tinc molt carinyo a aquest circuit perquè he guanyat un parell de copes del món sent elit i, bueno, em fa molta il·lusió preparar-lo i intentar donar-ho tot perquè, bueno, la mentalitat de guanyar, pues, encara hi és i la veritat és que jo no concebeixo l'esport sense aquesta mentalitat de preparar-se les coses i guanyar.
La prova de mountain bike arrencarà diumenge a terres franceses.
I aquest cap de setmana es disputa a la ciutat una nova edició del Memorial Fidel Vagant.
La penya ciclista Palomilles organitza la que és la 27a edició del Memorial i que enguany ha arribat al rècord d'inscrits, gairebé 150. El president de la penya, Félix Moreno, explica el perquè d'aquest augment de participants.
Tenemos más inscritos que ningún año, porque se hace para juniors, masculino, cadetes masculino, féminas élite y sub-23, féminas cadetes y féminas junior. En total ahora hay mismo 143 inscritos.
Hi haurà dues proves puntuables per a la Copa Catalana. En primer lloc es donarà el tret de sortida a la categoria cadet amb circuit de 50 quilòmetres i després serà el torn de la júnior, sub-23 femení i élit femení cobrint 70 quilòmetres. Moreno apunta que l'esperit del Memorial segueix ben viu per la voluntat que hi ha a l'entitat.
Tengo que contar que pues somos, bueno, bastante mayores, muchos, pero bueno, también hay juventud que nos ayuda. Durante los socios que tenemos más jóvenes, pues entre todos sumamos.
El recorregut de la prova, que es disputarà diumenge a partir de les 9 del matí, serà l'habitual, sortida de Can Gambús fent la volta a la ronda Jean Monnet al carrer de França.
I acabem parlant de waterpolo, perquè aquest cap de setmana arrenca el Mundial Júnior Masculí a Bucarest, amb la presència de tres representants del Natació Sabadell.
Xavi Tecles, Pep Bonet i Gerard Gil, qui la pròxima temporada jugarà cedit al Mataró, seran els representants del Natació Sabadell al Mundial de Romania. Espanya, com a vigent subcampiona d'Europa, és una de les favorites a la cita mundialista. El debut dels de Xus Martín serà dissabte a 1:45 del migdia contra Montenegro. Espanya s'ha vist també enquadrada amb les seleccions d'Itàlia i Croàcia.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15 posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 8 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6, demà a partir de les 8, amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.